a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Lleida, com sempre, ja saps que és un autèntic plaer compartir amb tu aquests minuts darrere a COPE Lleida. Avui estem a la meitat de la setmana, estrenem mes ja, estem a 1 d'octubre i l'octubre doncs, porta moltes activitats, estem ja en plena tardor, però mira, m'aturaré a presentar-te'n una tot seguit ja, jo te l'explico perquè puguis anar fent agenda. I es tracta de la màgia que arriba a Montgai i que, de fet, la Fira de la Màgia de Montgai arriba a la seva 17a edició. Per tant, escolta, que alguna cosa hauran fet bé, eh? Mira, parlem amb l'alcalde de Montgai, amb el Jaume Gilabert. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
17a edició, això no sé si va començar, no sé, com una aposta arriscada, com un... Escolta, fem-ho o què? I va tirar en van la primera edició, però mira on estem, eh?
Sí, bueno, va començar com una mica un experiment, perquè nosaltres teníem al cap que volíem fer dues fires molt especials i diferents, que no n'hi hagués cap en cap lloc, i per això vam iniciar la Fira del Sabó, que va fer a l'abril, i el Montgai Màgic, que el fem ara, el primer cap de setmana d'octubre, no? I aleshores vam començar, doncs, ja en dos dies, el sàpte i diumenge, i ara actualment són quatre dies, ja comencem demà dijous, i inclús podríem fer més dies, el que passa és que la capacitat de Montgai per organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques és inviable, perquè és molta feina, i Montgai és una població que té molt pocs habitants, a pesar que tots són molt voluntariosos i treballadors, però clar, no diria que se'mos sobrepassi la dimensió del Montgai Màgic, però sí, tots aquests anys ha sigut èxit rere èxit, clar, any rere any, per tant estem molt, molt contents i molt satisfets.
Alcalde, de totes maneres, 50 mags estaran fent 120 funcions aquests propers 4 dies amb 14 punts diferents distribuïts per tot el municipi. El que deia és per arribar, aparca el vehicle i amb l'excusa de la fira coneix Montgai, eh?
Sí, bueno, les persones que han tingut l'ocasió de vindre i gaudir del Montgai Màgic ho saben perfectament, no? És entrar en una altra dimensió, perquè la màgia no té edat, per tant, és per tots els públics, pels petits, pels grans, per tothom, pels joves, per no tan joves, i per tant aquest és el gran èxit del Montgai Màgic, és una fira per tots els públics. Sí que és cert que hi ha espectacles que tenen un caire més infantil o juvenil, i espectacles, hi ha de tot, no? Llavors, com que hem procurat cada any portar novetats i, de fet, qualsevol tipus de màgia la pots veure al Montgai Màgic, no? Que algun any ens hem especialitzat més en una cosa que una altra, amb el mentalisme i coses d'aquestes, però actualment al Montgai Màgic, clar, en 120 espectacles, bueno, aquests són els programats. Després ja veurem, perquè Montgai Màgic és obert, és una fira oberta, per tant, si dissabte doncs, ens arriba un mag que no està al programa i vol actuar, doncs li buscarem un espai perquè actuïs, normalment. El programa és això, però com que és una fira oberta, normalment sempre hi ha més espectacles que els estrictament programats. I enguany sí, una cinquantena, però en aquest moment potser ja podríem estar parlant d'una seixantena de mags. Però bueno, deixem un 50, però sí que... Bueno, és la fira de referència de la màgia, no? Ja, no de Lleida, sinó de Catalunya i una part també de l'estat espanyol, perquè ens venen mags de tot arreu, de Saragossa, de Madrid, de Sevilla. Per tant, és una fira ja, i a nivell també internacional, perquè ens venen mags d'altres països, de França, de Sud-amèrica. Per tant, en aquest moment tenim la satisfacció i l'orgull de poder dir que el Montgai Màgic és en aquest moment la referència dels mags de la màgia d'una part important del territori.
Alcalde, com funciona el... Bueno, no me recorda com funciona aquests propers 4 dies aquest Montgai Màgic, és arribar i assistir als espectacles, no? Tots són d'accés lliure i gratuïts.
Sí, bé, el dijous, demà, no?, fem la màgia escolar, ve les escoles rurals pels nens i nenes d'escoles de la zona, per tant, fem màgia escolar dedicada especialment a ells, durant tot el matí. El divendres fem la màgia solidària a través de la coordinadora Agen, que agrupa totes aquests centres que treballen amb les persones en altres capacitats. Per tant, és un dia molt, molt especial. El divendres solidari és un dia molt emotiu, perquè aquestes persones, moltes d'elles amb mobilitat reduïda, etc., doncs estan esperant tot l'any que arribi el Montgai Màgic per poder vindre aquí, gaudir de la màgia, dels trucs que els ensenyem a fer a vegades, no? I, bueno, el divendres a la tarda i vespre es fa la gala solidària per Max, per l'Esperança, i, per tant, el divendres el dediquem a això, no, la màgia solidària. El cap de setmana, tant el dissabte com el diumenge, és màgia en general. També hi ha tallers per nens, també per nenes, també per adults, però hi ha màgia en general. Per tant, és quan fem la inauguració, l'espectacle inaugural, l'espectacle estrella, i de pagament sol hi ha dos espectacles, que és el de la Cloenda i el de l'espectacle estrella de les 8 de la tarda del dissabte i de les 6 de la tarda del diumenge. Tot el que més és gratuït. Sí que és cert que algun d'ells tenen d'aquella inversa,
Bueno, benvinguts, sí, sí.
Bueno, que cada un deixi el que vol, no? Si vol deixar, deixi, si no vol deixar, no deixa, no?
Molt bé, us dono a la web mongaimagic.cat, aquí trobareu tota la informació, tots amb un mapa, els llocs on hi ha els diferents espectacles, horaris i tot plegat. I aquesta és una cita per gaudir... Aviam, anava a dir per gaudir en família. Podeu anar en família, amb amics, podeu anar sols, que hi ha gent que, escolta, jo vinc a veure la màgia perquè sempre m'ha agradat, i estic d'acord amb l'alcalde quan és una de les poques coses que no té edat. O sigui, la màgia és tan intrigant i tan màgica als 99 anys com als 5 anys. És allò que et deixen, si et deixen amb la boca oberta, bona senyal.
Bueno, de fet, a Montgai Màgic, bueno, l'any passat va actuar un nen de 8 anys, no?
Caram.
I per tant, i algun mag de 90 ha actuat. Per tant, mira, ja no és que la màgia sigui per totes les edats, sinó que els mags també són de totes les edats, no? La qual cosa, clar, veus un nen que et fa començar a fer trucs de màgia i a més li surt bé i ho fa bé, ostres, que és una mica enllumenat, no?
Sí,
per
sí,
això
sí.
També és la gràcia del Montgai Màgic, no? Que et trobes sorpreses en qualsevol indret del poble, te pots trobar coses inesperades, no? I amb 120 espectacles, com a mínim, doncs, evidentment, això troba. Llavors, sí, el que dius és que no hi ha edat i, realment, les persones que venen, la gran majoria repeteix, no? I, per tant, avui en dia podem dir que el Montgai Màgic és una autèntica referència i és un lloc, doncs, per vindre, gaudir del dia, passar-se-ho bé, i, bueno, això, no? I també conèixer Montgai, a part de la màgia i la fira tenim altres indrets i, per tant, tenim coses interessants, la qual cosa, doncs, això, animar els oients i que vinguin, que gaudeixin, sobretot que marxin amb una bona rialla de contents i satisfets
i
de la visita al Montgai Màgic.
Per cert, que tot això és molt maco, ho expliquem, alcalde, fem tot això, vindrà tanta gent, però aquí darrere hi ha més de 30 veïns que estan treballant i col·laborant amb tot el procés, eh?
Bueno, nosaltres, quan acabem el Montgai Màgic, ja comencem a treballar una altra vegada el Montgai Màgic de l'any següent, no? Sí, no, tenim la gran sort, i per això es fa, no?, de que hi ha una trentena llarga. Aquest any, precisament, una trentena llarga, més aviat cap a una quarantena. Sí. Normalment estem sobre la trentena, quarantena, no?, de voluntaris, no sol de Montgai, també de pobles de la vora, vull dir, no sol de la gent del poble, per tant, gent que diu, escolta, vull col·laborar, no? I, per tant, un dels èxits del Montgai Màgic són els voluntaris. Sense els voluntaris, la gent que ens ajudi seria difícil poder fer això, no? Però, clar, penseu que Montgai és un poble que té tot just 450 habitants. Per tant, costa molt,
clar.
O millor dit, som poca gent a bellugar tot això, no?
Clar.
Però, bueno, el voluntariat per nosaltres és prioritari. Bueno, i també agrair els mags, perquè penseu que els mags que venen aquí, ve ser com una trobada de mags, no?, en el qual els mags venen a aprendre per altres mags, perquè també fem jornades tècniques pels propis mags a nivell professional, per tant, també venen a aprendre dels altres mags, no?, a veure com ho fan, i, bueno, i això el que deia al principi, no?, que Montgai Màgic sigui una referència de la màgia en aquest moment per nosaltres realment és un orgull.
Molt bé, doncs, Montgai Màgica, la 17a edició aquest cap de setmana, comença ja demà dijous, però sobretot pel gran públic o pel públic obert, el cap de setmana ho teniu a 14 punts del municipi. Ves a la web mongaimagic.cat i allí tens tota la informació. Hem parlat amb l'alcalde de Montgai, amb el Jaume Gilabert, a qui li agraeixo que ens hagi atès i enhorabona per arribar. Esteu a punt de la majoria d'edat. L'any vinent ja 18 anys, que ja marca molt,
sí,
això.
Sí, sí. Bueno, parlar és de mongaimagic.cat, la web, també per Instagram, també com ho veiem, Montgai Màgic. Instagram potser és més dinàmic i ensenyem els bacs que vindran, que no actuen, etc. També és interessant, bueno, a part de ficar el programa, però també per Instagram, ja que avui en dia Instagram sí. És un mitjà de comunicació important. Aquest any tenim una novetat important, perquè ja com que ja anem a complir l'any que ve, com tu dius, la majoria d'edat, aquest any ja volem volar cap al cel, no? Per tant, tenim un globus que ens faciliti, bona àrea per poder veure el Montgai Màgic des del cel. És una novetat, esperem que funcioni bé i sobretot que agradi moltíssim a la gent.
I tant, sobretot això. Gràcies, alcalde, enhorabona.
A vosaltres.
I com que la majoria d'espectacles es faran a l'aire lliure, doncs haurem d'estar atents a les aplicacions i a les previsions meteorològiques que et farem doncs, divendres, per exemple, de cara al cap de setmana, però avui ja et puc avançar que bueno, estem camí dels 20 graus a la ciutat de Lleida, que ens hem quedat a una mínima de poc més dels 12 graus, i que la previsió és que segueixi més o menys estable la setmana, amb temperatures lleugerament superiors a les de la setmana passada, sobretot les mínimes, però que no hem d'oblidar bueno, que estem a mes d'octubre ja, i això és tardor, i per tant les coses poden canviar. De moment, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Aquest dimecres a la província de Lleida tenim un dia d'ambient assolellat amb alguns núvols alts al final de la jornada. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis, màximes que arribaran als 26 graus a la Seu d'Urgell, 25 a Balaguer, 24 a Lleida i Tàrrega i 19 a Viella i Mitjaran. Demà dijous esperam un altre dia d'ambient assolellat, amb possibles boires i boirines matinals a punts de la depressió central. Per altra banda, les temperatures diurnes continuaran amb pocs canvis en general, encara que a la Vall d'Aran pujaran. Podrem arribar a màximes de 26 graus a Lleida i Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella i Mitjaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. D'aquí uns minuts parlarem de noves tecnologies, però abans hem de parlar de la lectura.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Cope Lleida. Seguim fomentant l'hàbit de la lectura i ho fem recomanant-te una lectura cada setmana. Està amb nosaltres l'Anabel Ramos, ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i, a més, la persona que et recomanarà la teva propera lectura. Des de la Llibrerat busquem una lectura cada setmana. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Que, a més, totes les lectures que et recomana l'Anabel les trobes a la Biblioteca Pública de Lleida, que ja saps, a més, que pots anar a consultar, bueno, pots anar allà a llegir-ho, però si, a més, tu vols agafar un préstec, és allò que t'ho deixen un mes, doncs l'agafes i te l'acabes llegint a casa. Tots els que parlem aquí, a la Llibrerat, els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. De què parlem avui? O cap a on anem avui?
Mira, avui anirem amb un gènere narratiu que jo no havia llegit mai.
Què dius ara?
Sí.
Que et faltava una cosa per provar sorpresa. Encara.
Una sorpresa. Vàries coses me falten, vàries coses, però una d'elles era aquest estiu me volien portar una de les lectures, bueno, un llibre per les
vacances. I no t'hi cabia la maleta ja.
No, i llavors vaig anar a una llibreria, la llibreria La Irreductible, i vaig estar per allà. I me van aconsellar aquest llibre en concret i vaig dir, ostres, dic, jo no he llegit res semblant. Mm-hmm. I em van dir, t'agradarà molt. I efectivament, mira, m'ha agradat molt. Són cartes, val? Jo no he llegit mai cartes. Bueno, no sé, potser és una cosa que tenia com una barrera mental meva.
Però cartes de la longitud normal, no? Dos o tres planes.
Sí, cartes, dos o tres, bueno, un recull de cartes. Val. O sigui, el que he llegit
però vull dir, cada carta és,
sí,
és curtet.
A vegades una pàgina, a vegades dos.
I tenen a veure una amb l'altra o no?
Claro, sempre. És una correspondència.
Val. Jo t'escric i tu em contestes.
Exactament. Val, una correspondència entre dues persones. Normalment, això, es fan reculls de cartes entre dues persones. màxim. Jo crec que no sé si hi ha reculls de 3
persones. Sí, allò que es feia al segle XX.
Ah. Sí, bueno, no fa tant, eh? Vull dir, fa 30 anys. Per bueno, això, sí, a segle XX, efectivament.
Perquè avui en dia, anava a dir el correu electrònic, el mail. No, és que ja ni això.
No.
A cop de WhatsApp sí. I notes de veu. No. I no. S'ha perdut aquest... Mira, era una cosa ben maca.
A més, preciós. Sí, jo amb el llibre que he començat, o sigui, a llegir, que jo serà un gènere que continuaré llegint, perquè m'ha agradat moltíssim. Clar, són... En aquest cas són dues escriptores que s'estan intercanviant cartes i s'han recollit aquestes cartes i s'han...
Ah, o sigui, és real?
Claro, sí, són cartes reals.
Vale.
Sí. Ah. Llavors, es van publicar en anglès... Aquest recull de cartes va entre el 1922 i 1941...
Caram.
Es va publicar en anglès, suposo que quan van morir les dues. Ara, aquesta dada, mira, no la tinc... Però s'ha editat, se va publicar en castellà fa més temps i ara s'ha editat en català a l'editorial Edicions de la L Geminada. Al març del 2025 va publicar aquest recull de cartes en català, amb traducció de la Mireia Vidal-Conte.
Com el trobem, aquest llibre? Com
es titula Cartes d'amor.
Ah.
Cartes d'amor, i les autores d'aquestes cartes són la Virginia Woolf i la Vita Sackville-West. Qui són aquestes dues senyores? Són dues escriptores, bueno, eren dues escriptores. La Virginia Woolf va néixer el 1882 i va morir el 1941. Novel·lista i assagista britànica. És una de les, potser una de les escriptores més influents del segle XX, perquè tenia una manera d'escriure molt, molt novedosa, diguéssim, o molt, molt revolucionària. No? Ella va, diguéssim, explotar molt el monòleg interior. O sigui, no només explica les coses que passen, sinó aquest parlar, la narradora que parla d'ella mateixa, i explicant el que sent ella mateixa en aquest moment. I va escriure, per exemple, Orlando, Mrs. Dalloway o Una cambra pròpia, que és un recull d'assajos que li van demanar... és un discurs que li van demanar per una universitat, per inaugurar un curs universitari a la Universitat d'Oxford. Uh-huh. I, per una altra banda, tenim a la Vita Sackville-West, que també és escriptora, era escriptora, va néixer el 1892, va morir el 1962, escriptora i poeta anglesa, va ser molt, molt coneguda per les seves poesies i també per la seva afició, que era la jardineria, i té alguns llibres que parlen sobre plantes i jardins. Era una persona molt lliure i molt transgressora, i això se trasllada amb aquestes cartes. Elles dues van mantenir una relació d'amistat que va acabar convertint-se en una relació d'amor. I després, quan la relació d'amor va acabar, va tornar un altre cop aquesta relació d'amistat. I amb aquestes cartes, no només cartes, sinó que també hi ha fragments de diaris de la Virginia i de la Vita, doncs ens expliquen molt bé la relació entre elles dues i també la relació amb la resta de persones que envoltaven la seva vida i, a més, en una època molt concreta. No? Estem parlant també dels inicis de la Segona Guerra Mundial, com se trasllada això a les seves inquietuds, no? A les seves preocupacions, de com anirà tot, de si els germans hauran de marxar a la guerra, bueno, tot això. I després, sobretot, això, la seva manera d'escriure. Clar, quan feies referència als WhatsApps o que ja no s'escriu d'aquesta manera, una de les coses que penso que s'han perdut més és aquesta manera tan bonica d'escriure. Perquè no és el mateix dir amb algú... Ahir va venir no sé qui a dinar i ens ho vam passar molt bé, a a com explicaven elles doncs, que havien tingut un convidat especial o no, i que havien vingut, i què és el que havien menjat...
Clar, aquí entra també el tema aquest que diem ara de la dichosa immediatesa amb la que vivim avui en dia. És a dir, quan tu ho havies d'escriure una carta, t'has de seure, sí. pensar abans que has d'escriure, sí. i sense voler et dona per, si vols fer una mica més retòric o més descriptiu.
I elles dues eren, a més, escriptores.
A més, no?
I això se nota moltíssim.
Que és el que et deia abans, el tema de la immediatesa jo crec que talla tot plegat, perquè és que al final és... Anabel, quedem demà a les 9.
Sí.
Vale, perfecte. Pues, si ho haguéssim de fer a nivell de correspondència, doncs jo què sé, potser t'adornes una mica més i fruit d'això, quan et contesten també i es va enriquint tot plegat.
I a més, entre si jo escric la carta el dilluns, l'envio el dilluns a la tarda, claro. T'arribarà el dijous, i jo t'estic explicant unes coses que van passar el dilluns o el diumenge passat. Però quan tu llegeixis això, ja hauran passat d'altres coses.
I tant.
I llavors era molt bonic com hi havia malentesos, no? Coses que tu pensaves... A més, el cap de les persones van canviant. El teu pensament va evolucionant o va canviant. O ara penso això i després penso allò altre perquè he reflexionat. Llavors, aquesta evolució, aquesta pausa, aquesta calma... O sigui, envio una carta, no arriba fins aquí 3 dies... I a més, elles vivien moltes vegades a la mateixa ciutat. Sí que viatjaven molt, perquè totes dues viatjaven molt, i això se reflexa molt amb aquest recull de cartes, que sobretot la Vita va a Egipte, per exemple, i llavors explica el que ha viscut a Egipte, les piràmides, vull dir, t'ho va explicant tot. I també passen temporades al camp, amb una casa que tenien al camp. I tota aquesta pausa, aquesta calma... aquesta manera d'escriure, aquesta bellesa, les paraules, unes paraules precioses i que són les paraules exactes per descriure sentiments, paisatges, situacions... Bueno, és una meravella de llibre, de veritat, que el recomano moltíssim perquè a mi és un dels llibres que m'han copsat més aquest estiu.
Molt bé.
I que després m'està costant trobar aquestes lectures que dius, ostres, que no puc comparar. Perquè si ho comparo, no arriben. No? Bueno, m'està costat.
Doncs mira, si voleu començar i provar... A més, això té un toc també de... Enteneu-me, de voyeurisme.
Sí, clar.
Des del punt de vista de que tu estàs fora i estàs... tens accés, perquè elles han volgut, però
sí.
Tens accés a una correspondència que en el seu moment era personal entre dues persones,
sí.
I ara com a que dius, escolta, mira, jo tinc accés, a veure què li contestarà, espera, que llegeixo la carta de contestació, a veure com li torna a replicar,
sí.
I vas veient també com van canviant les coses en un període, com bé deies, de 20 anys, no? 20, de cartes.
Sí, des del 1922 al 1941. Doncs al principi les cartes eren molt més seguides, vull dir, igual en un any hi havia, jo què sé... moltíssimes cartes, 30, 40, 50 cartes, però després, a mesura que van passant els anys, les cartes van anar afluixant, vull dir, no hi havia aquesta intensitat de correspondència.
Sí, 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 sí.
Sobretot, sobretot cap al final, perquè no sé si saps que la Virginia Woolf patia algun trastorn mental que la va acabar conduint al suïcidi, se va acabar suïcidant.
Doncs cartes d'amor amb la Vita Sackville-West i la Virginia Woolf, com et deia, no és que sigui basat en fets reals, sinó que són fets reals, directament,
sí, sí.
Recopilats en un llibre, els tens en català, en castellà i en anglès. O sigui que ho pots llegir amb l'idioma que vulguis i si vols veure'l, tastar-lo, tocar-lo, mirar, fullejar, a veure quin aspecte té això, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, que allí ho trobaràs, eh? I si vols més informació, doncs busca l'Anabel Ramos a la biblioteca i li dius, escolta, que sí, que ho vaig escoltar allà a la ràdio, però això, començo per aquest llibre o començo per un altre? I ella t'assessora, ja? Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, igualment. Bona setmana.
Programa doble de una voz inolvidable. Camino,
camino, camino. Yo me llamaré en las tablas.
Rocío Dúrcal.
Correcto, como dicen en la televisión.
La chica del trébol.
Hay que arreglar esas uñas y ese cabello y ese visage.
Y amor en el aire.
Señores pasajeros, por favor, abróchense los cinturones y no fumen.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible por medios o enteros a 10,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Doncs home, que parlem ja de noves tecnologies des de l'InfoCope Lleida, el nostre espai setmanal a la meitat de la setmana, els dimecres, camí cap a la 1 de la tarda, on posem sobre la taula doncs, tots els avanços que hi ha de les noves tecnologies, perquè estigues al dia, que tot va rapidíssima. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, xarxes socials, i a més ens pots escoltar a través del nostre podcast, que a més saps que des de fa ja un parell de temporades és una versió extesa del programa de ràdio. Què vol dir això? Doncs que parlem més estona i parlem de més coses. Bàsicament és això. És una demanda que teníem des de feia molt temps, perquè clar, nosaltres aquí a la ràdio parlàvem molta estona i vam dir, bueno, i si ho gravem? Ja que ho estem parlant, gravem-ho i ho pengem com a podcast, doncs això és el que fem. En fi, però com sempre et dic, les veus, els actors són els mateixos. Eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de la nova obsessió dels fabricants per fer el mòbil més prim del mercat, una autèntica guerra d'estil on ja no només juguen Samsung i Apple. També repassarem com amaga la nova actualització o què amaga la nova actualització d'iOS 26.0.1, perquè ja tenim aquesta .1 de la 26 que l'altre dia l'estrenàvem, doncs, que ha portat més canvis dels que Apple havia confessat. Atenció, perquè el rumor més calent és que l'iPhone plegable podria estar més a prop del que pensem, i fins i tot s'ha filtrat un unboxing complet de l'iPad Pro M5 abans de la seva presentació oficial. No deixem enrere el món del PC, perquè Windows 10 encara té corda, però amb lletra petita, això sí, eh? I Microsoft ens sorprèn integrant en els agents d'IA a Word, Excel i PowerPoint. I per acabar, girarem cap al saló de casa. Amazon renova el seu Fire Stick 4K i presenta tota una nova família d'Alexa amb els seus nous Echo. Tot això ho comentarem tot plegat avui a la tertúlia. Però primer, un moment pel record, per saber d'on venim, i per això David ens presenta l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues fijaros que nos vamos a ir a tal día como hoy de 1969, cuando una joven empresa llamada Intel dio su primer gran paso en el mundo tecnológico, su carta de presentación, nada menos que un chip de memoria RAM de 1 kilobyte. ¿Eh? Ya sé lo que estáis pensando, frikis míos. ¿Un kilobyte? O sea, la cantidad que gastamos hoy día en abrir un emoji en el móvil. Sí, claro. Pero en su momento fue un salto enorme, un chip compacto que abría la puerta a máquinas más rápidas y sobre todo máquinas, ordenadores y cacharritos mucho más pequeños. Daros cuenta que ese diminuto invento fue la semilla que ha impulsado la revolución digital que vivimos hoy, donde en 56 años hemos pasado de un kilobyte en 12 milímetros cuadrados a más de 25 millones de kilobytes en 14,6 milímetros. Así que, como cada semana, conocer la importancia de dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1969 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copa Lleida, ara en antena, uns friquis molt tequis. I ara, Ricard, comencem?
La tertúlia fric.
Vinga, va, perquè comencem la tertúlia amb la guerra del mòbil més prim, on els fabricants s'han obsessionat en fer el mòbil més prim que mai. ¿Es moda o realment ens aporta alguna cosa?
Yo de verdad que es ir cogiendo el testigo. Vamos hablando de teléfonos plegables y plegables, que ahora hablaremos. De pronto, a ver cuál es el más delgado de todos. Que ojo, los plegables desplegados son súper finitos, ¿eh? El Huawei que vimos
desde pantalla.
Cuando lo despliegas, la verdad que son súper finitos. Pero bueno, desde que Samsung sacara el S25 Edge diciendo que era el teléfono más delgado del mercado, bueno, pues el iPhone Air de Apple, ¿no?, que lleva muy poquito tiempo con nosotros, ahora se convierte en tendencia en la llegada de competidores, que al final es, bueno, pues uno ha dicho que tiene el teléfono más finito, pues todos a tenerlo finitos. Yo aún así, con todos estos equipos tan delgados, pienso, ostras, al final los llevamos en el bolsillo, en un momento dado no te das cuenta y te sientas y...
Aquí es un boliviano, ¿no?
¿Se doblarán o no se doblarán? Es decir, tendencia, evidencia, tendrá una desventaja, tendrán ventajas, porque claro, en el bolsillo pueden quedar fenomenal, pero...
Això tan prim, no tens la sensació aquella que... Ui, que bueno, qualsevol cosa que...
Han fet proves i la veritat és que, aviam, l'iPhone Air, les proves que han fet... A més, ho van fer en presència del Craig Federighi i d'un altre directiu d'Apple, amb un periodista, li va tirar el telèfon, literalment, li va dir, toma, dobla-lo, amb la mà, o sigui, fent força, amb les dues mans. Clar, si ho fiques a sota d'un cotxe o ho fas palanca, evidentment se trencarà, només faltaria, perquè és que ja he vist vídeos d'aquests per internet. Mira, al final se rompe amb una màquina. Hombre, por supuesto que se rompe, qualsevol. Però, escolta, que aquella persona va estar fent força amb les dues mans. Sí que el mòbil, al final de tot, va començar a corbar-se lleugerament, però quan el va deixar de fer força, va tornar a quedar-se tal qual estava. Per tant, el mòbil, l'iPhone Air, dic, segons, jo no l'he tingut a les mans, segons les proves que he vist, aguanta. Insisteixo, si el poses a la cantonada entre el terra i la paret de l'habitació i li pegues una patada, pues és normal que s'acabi trencant.
Si lo quieres romper, lo rompes. Sí, clar. Está claro, ¿eh? Es más, luego se te cae de las manos y se rompe, ¿no? Pero bueno, parece que sí, que Samsung, que Apple ya están en la guerra, ¿no? Que Motorola, Lenovo, aunque no lo tengamos muy de la mano, también su X70 Air, ¿vale? Y luego, bueno, pues eso está claro, que todo esto nuevo Tecno Slim, ¿no?, como pueden decir, no busca ser solo el más ultra fino, sino además que la batería nos aguante.
Sí,
porque,
sí, claro.
Ojo, esa es otra. Es decir, puedes tener un teléfono muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pero tan pequeño y tan fino como un reloj, y que la batería aguante lo que aguante, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde estar entre, oye, yo tengo un teléfono muy pequeño, pero que además tiene 3.900 o 5.000 miliamperios de batería, cosa que creo que hay que mirar, ¿no?, para que al final un teléfono intente aguantarnos por lo menos un día entero, 24 horas, ¿no?
Anirem parlant de en què està moda, vale, però el que no és una moda és cada 2x3 no actualitzant el software, no? iOS ara ens sorprèn aquest 26.0.1 amb una nova actualització que ha canviat més del que Apple deia oficialment.
Bueno, claro, es decir, siempre hay que arreglar muchas cosas por el camino y iOS 26, recordemos que está en manos de desarrolladores y de equipos de prueba, que cualquiera se puede hacer de prueba e instalárselo desde el mes de junio. Uh-huh. Entonces, claro, sale una actualización tan rápida, una .1, no porque lleve en el mercado para todos los usuarios 2 semanas, sino porque ya lleva unos meses. Y bueno, pues mirar...
sí, pero la versión normal la portem des de la semana passada.
Correcto. Hace un par de setmanes.
Sí, són parxes de seguretat d'aquests de darrera hora.
Però, sí, tienen...
però una cosa és que diuen parxes o pegats de seguretat, però una altra vegada és, avui es veu que hi ha quelcom més, no? Llavors això és una jugada estratègica d'Apple?
No, 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 más que jugada estratégica, vamos, está claro que son errores que han visto, teclados que se atascan y que las letras se quedan, que el iPhone se calienta, es decir, correcciones al final de mucho firmware para muchas de las aplicaciones. El firmware del módem. ¿Por qué del módem? Bueno, pues mucha gente que tenía problemas con la conectividad. Es más, llegabas a tu red wifi habitual y no se conectaba a la red wifi habitual porque tenía una conexión estable móvil. La app de fotos, botones de limpiar y expandir que parecen que eran demasiado pequeños y que otra vez nos vuelven locos con su aplicación. La gente que tiene botón de acción, pues incluso el botón de acción era algo que con este nuevo sistema, por darle prioridad a otras cosas, se quedaba un poquito para allá. Y luego, bueno, sin hacer ningún milagro, hasta la batería, hacerla un poquito más estable, ya que parecía como... la batería es como... Yo lo digo siempre, los indicadores de gasolina del coche, ¿no? O incluso ya en los eléctricos, no lo sé qué. Sí, que hasta que llega a la mitad del depósito está arriba. Uh-huh. Hasta que llega a la mitad, ¡ostras! Parece que haces mogollón de kilómetros. En el momento de que llega a la mitad, esa otra mitad...
Dura menos.
Se acaben.
Es un 20%, es decir, realmente parece un 80-20, ¿no? Bueno, pero bueno, pues si me quedaba la mitad, ¿no?
Con las baterías también pasa.
Es decir, cuando llegas al 50%, cuando llegabas al 50% de la batería, parecía que corría muchísimo.
Eso es una sensación, eso.
Sí, sí, tarda mucho en llegar al 50.
No es una sensación.
Es una sensación que dir, ostras, ay, ya estem allí en l'ai, a veure quan s'acabe.
Jo, amb algun telèfon antic, sí que vaig notar que quan el carregaves al màxim, del 100% fins que baixava el 99%, passava molta estona, però després començava a accelerar i a partir del 50% és que deies, bueno, que no arribo. Per tant, sí que passa així.
La bateria és un ésser viu.
Sí, però una de les coses que ha notat moltíssim la gent era, oye, és que antes me quedava un 3% de bateria y todavía me daba media hora para llegar y ponerme a cargarlo. Uy, ahora cuando llega un 3%, a los 5 minutos...
Rápido al cargador porque igual no arribes.
Y bueno, ahora lo que han hecho es esta estabilidad, jugar un poquito con la estabilidad. Y lo más importante de todo es, como bien decías, Jaume, un parche de seguridad, ¿vale? Que permitía tipografía maliciosa que podía corromper todo el teléfono. Y eso sí que era un problema. Es decir, por tener un teclado a lo mejor con la ñ o por tener un teclado un poco más grande, bueno, pues actuaba en algún tipo de aplicación que podía cogernos datos reales del teléfono. ¿Por qué? Porque al final... Esto es un tipo de programa que se tiene que insertar dentro del sistema. No es como una aplicación que descarguemos, que utiliza cosas superficiales.
No, es cambiar el sistema.
Sino que aquí le tenemos que
dar... No el canvies tot, només canvies un detallet del sistema, però és corregir aquest detallet del
sistema. Però entra en el sistema, con lo cual hay cosas alrededor del sistema que podía hacer que tal. Sí que es verdad que además con estas versiones de iOS 26 ha tenido una gran aceptación porque el miedo a voy a actualizarlo y el teléfono va a ir más lento, parece que las primeras impresiones del público no son esas, sino que incluso en muchos equipos de la gama 12 y de la gama 11 parece que la fluidez del sistema, por lo menos de lo que vemos, uh-huh. Bueno, pues es un poquito más ligera de lo que teníamos con el antiguo iOS.
Ho anirem veient i sobretot ho anirem experimentant amb les nostres cars, no? Perquè tenim aquí tots el iOS. Digues, Ricard.
Jaume, de què parlem? De plegables?
Doncs sí, perquè ara...
Ah, espera. Parlem de plegables, doncs escolta'ns el podcast, que allí et desvellem què s'ha descobert, perquè em sembla que el plegable d'Apple cada cop el tenim més a prop. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Muchas gracias.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda. Ja saps que a partir d'ara seguiràs amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Jo sóc el Ricard Álvarez. Avui és dimecres, a la meitat de la setmana. Hem començat mes d'octubre. Demà, dijous, tindrem una tertúlia relacionada amb el 65 aniversari de COPE Lleida. Parlarem de la PLEC. Sí, parlarem de la PLEC en aquests 65 anys de COPE Lleida. Hem vist néixer la PLEC. Com ha servit la ràdio per difondre la PLEC? I d'altres coses, eh? Tens el nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Envia'm missatge de veu o de text si vols que parlem d'algun tema concret. Ho pots escoltar demà. Fins llavors, doncs escolta, que acabis de passar un bon dimecres.